Dimecres 15 de novembre, aquesta és la notícia destacada de la jornada, que per cert també entenc que comentarem en aquest espai de portaveus amb Antonio Espuny i Maria Marçal de Compromís per la Cala. Regidors, com estan? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Notícia que coneixíem, no? La residència, no tenim dia de posar en funcionament, sí que la setmana vinent ja podrem visitar-la per dins, però bueno, notícia esperada que ja tinguéssim aquest concert de places, que juntament amb les places privades, evidentment, bueno, ja permet posar en marxa un equipament que malauradament porta mitja dècada tancat i que, bueno, prova al costat, prova al costat d'arribar aquest dia, però bueno, entenc que avui és un dia de celebració en aquest sentit, que la residència d'avis de la Milla de Mar pugui ser una realitat en pocs dies.
Exactament, supercontents, com tu has dit, això ha costat molt, un projecte que ha costat molt, finalment la podrem obrir, des de centena de places que hi haurà a la residència d'avis, 64 seran concertades, 40 doncs seran residència per a avis tal qual, i després hi haurà 30 places de les 30 places de centre de dia també 10 seran concertades, i de les 15 places per a grans discapacitats, que és algo que s'ha treballat molt des del govern municipal, doncs 14 també seran concertades. En total, 64 places concertades des de centena. Això és una gran notícia. S'ha treballat molt des de l'equip de govern amb el Departament de Treball i Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya i, bueno, i ja, com tu has dit, el dia 24, aquesta setmana que ve, doncs ja, si tot va bé, el dia 24 se farà una jornada de portes obertes, allà a les 11 del matí, on les 40 famílies que ara mateix tenim interessades en ocupar alguna plaça a la residència, doncs, bueno, se les invitarà i també s'invitarà la gent del poble perquè puguem visitar aquesta residència i que això pugui sentir endavant ja una vegada per totes.
Una realitat que suposo que era, entenc, no només per Compromís per la Cala, no només per Esquerra Republicana, crec que per les quatre formacions o les cinc formacions que es van concórrer a les eleccions, un dels objectius capdals, i que doncs bé, entenc que el govern d'Esquerra i Compromís per la Cala hagi aconseguit doncs, amb totes les negociacions amb el departament, amb tota la pressió també i amb el vent a favor, doncs suposo que és important, no? Que realment ja puguem disposar d'aquest equipament.
Efectivament, és que això estava allí mort, l'Antonio ho sap millor que ningú, que és l'home regidor d'Hisenda, tot el que mos costa tindre allò tancat i també l'empresa Onada, que és qui porta la gestió d'aquest espai, doncs, bueno, tenien molt interès en que això es pogués tirar endavant. Al final, doncs, com tu dius, ho podem tirar endavant i que, bueno, que moltes famílies que porten els seus avis, doncs, fora del municipi puguen estar al poble.
Senyor Espuny, també com a regidor d'Hisenda, evidentment, lligat amb la qüestió econòmica, aquest concert, aquestes places, donen un respir també a les arques municipals, podríem dir, a l'hora de poder fer front a tot aquest pagament que ja hem anat explicant en moltes ocasions,
sí,
que s'ha anat aplaçant.
Ara actualment l'Ajuntament de la Mella de Mar, ja és el segon any que complim amb les nostres obligacions en l'empresa constructora, estava pagant uns 470.000 euros, i clar, veiem que estàvem pagant 470.000 euros a l'any, però que no veies fruit d'esta inversió, d'aquest desenvolupament tan important per l'Ajuntament. Per lo menos una cosa veurem, doncs veurem més gent treballant, famílies que tindran els seus a prop de casa, que els tindran a tocar demà, els que tinguin la necessitat de tindre'ls a la residència o de tindre els seus familiars a la residència, i sobretot, doncs, com he dit, llocs de treball en funcionament de gent de la Mella de Mar, que podrà treballar amb aquesta residència. Això és una bona notícia, perquè a la vegada també pels números, les condicions que hi havia en contracte, i suposo que haurem d'assentar-nos a l'empresa, pels números, a la vegada aquestes places concertades, aquest número total de places concertades, també segurament, no segurament, no directament, ja l'empresa ens pot, o haurà per contracte, haurà de donar alguns diners a l'Ajuntament, pocs, perquè era a partir, crec recordar, del 47% d'ocupació real que tindran en aquest cas entre les places de grans discapacitats i les places concertades, pràcticament ja hi arribem, i llavors a partir d'aquí doncs, podrem tindre o podrem disposar, i això s'haurà de parlar l'empresa, d'uns diners que no sabem actualment quins seran, perquè no sabem quines places concretes hi hauran, quin total de places concretes hi hauran ocupades, però també ens pot ajudar a la vegada a disminuir esta aportació que fa l'Ajuntament pel pago de la residència d'estos 470.000 euros. Per tant, compten per tres motius diferents. Per la gent que podrà entrar a treballar, per les persones i les famílies que tindran els seus molt prop, i a la vegada, a nivell de l'Ajuntament, pues esperem que hi hagi una disminució d'esta aportació neta que feia l'Ajuntament per al pago de la residència.
Notícia doncs, important en aquesta jornada de dimecres, notícia esperada, i com dèiem, doncs, la pròxima setmana ja els avancem, doncs, com dèiem, que hi haurà aquesta jornada de visita, no? a la residència de l'Ametlla de Mar. Per cert, divendres ampliarem en aquest programa amb l'alcalde Jordi Gasani el temps de l'entrevista, molts més detalls, entrarem al moll de l'os sobre la qüestió. Bé, setmana que torna a ser una setmana moguda a nivell polític, a escala nacional. Continuen empresonats 8 consellers del govern cessat a Catalunya, entre ells el vicepresident. Continua la delegació catalana a Brussel·les a l'espera d'aquesta pròxima declaració que han de fer tant Carles Puigdemont com també la resta de consellers que són a Bèlgica. Manifestació dissabte als carrers de Barcelona, al carrer Marina, omplint d'un riu de llum. La gent va sortir també amb les atxes al port de la Cala divendres. Hem tingut una setmana de mobilitzacions intensa la passada, amb diverses cassolades, amb diverses concentracions, etcètera, etcètera. També en suport de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que va passar una nit al Calameco després de que pogués la Caixa de Solidaritat de l'ANC pagar la fiança. Un context complicat de cara a unes eleccions del 21 de desembre, on també els partits van posicionar-se amb les seues candidatures. Sembla que no hi haurà llista unitària, hi haurà la llista del president del PDeCAT, hi haurà Esquerra Republicana, un front republicà, hi haurà la llista de la CUP, i per la resta veiem també pactes, com per exemple el PSC amb Units per Avançar. Com valorem tot el que està passant políticament al nostre país a escala general, a escala nacional? Després entrarem al terreny local.
Pues no sé quina seria la paraula. Per mi és molt trist, molt dur, molt fort, algo que no havíem vist mai. No sabem com se pot acabar tot això, no ho sabem. Lo que sí és lamentable és que un govern legítimament elegit estiga, pues, com tu has dit, empresonat, i l'altre estiga exilat, no? A part, pues, bueno, pendents també de la mesa del Parlament, de les multes que els ho han posat, o les fiances que els ho han posat. No sabem si al final hi haurà presó o no per la presidenta. De fet, la va veure una nit perquè era la imatge que volíem veure, no? A Espanya, veure la presidenta del Parlament, doncs, detinguda i empresonada. Això és molt trist. I, bueno, i evidentment recordar els Jordis, no? Dos membres de dos associacions, doncs, bueno, que simplement el que tenen detrás és que tenen molta gent que està treballant per una causa comuna, que Espanya s'hagi tingut que arribar a tot això. Això és molt trist, per mi és incomprensible, no? I, bueno, el que hem de fer és continuar i manifestar-nos tot el que poguéssim. Ara hi ha prevista una altra manifestació a Brussel·les per la Puríssima. Ai, sí, em sembla que és la Puríssima,
sí,
no?
Pont, sí, sí, pont, sí,
sí. A veure què passarà, a veure si demana el Parlament Europeu hi ha alguna cosa, o només se quedarà en mogudes, no? No sé, jo suposo que el govern espanyol el que desitja és que, bueno, que la gent se vagi cansant i que cada vegada hi hagi menys gent i que això vagi acabant. Penso que no, que això no s'ha acabat i que la gent anirà resistint en tot això, però, bueno, no sabem. L'Estat és una arma poderosa contra un poble i llavors no sé què pot passar aquí.
Home, la situació és trista, tal com ha dit la Mari, la situació que vivim aquí a Catalunya, amb tota aquesta gent empresonada, injustificadament, és un despropòsit, ho hem dit públicament als plens i ho hem dit a les concentracions, és el que està passant és inexplicable, no? És molt dur en el sentit de que s'ha encarregat l'autogovern, el govern està en part empresonat, en part exiliat, vull dir, tot el que està passant a Catalunya és molt dur. Ara ja també s'ha fet referència amb tots els moviments que s'estan ja, doncs, d'alguna manera, ja de cara a les pròximes eleccions i tal, que hi haurà el 21 de desembre, però, bueno, a veure què passarà a partir d'aquí, i on tindrem l'oportunitat, i els partits tindran l'oportunitat de veure quines en quin número de vots compten a cada partit, quines perspectives, hi hauran uns resultats i esperem pues, que aquests resultats estiguen i siguin respectats per tothom. I quan dic això vull dir que també ha d'estar respectat pel govern central, sigui quin sigui el resultat, perquè això ha de ser important. Perquè d'alguna manera, l'altra vegada, ja es van plantejar unes eleccions pràcticament plebiscitàries. Em passa que va haver un resultat en vots, però va haver un resultat en diputats, que, bueno, i com a conseqüència d'aquest número de diputats han hagut una sèrie d'actuacions. Jo espero que, per les perspectives que hi ha, no? Per les perspectives, i pel que es veu, pues, segurament si la força o les forces major, independentistes obtenen la majoria dels vots, el poble haurà parlat, i vull dir que aquí totes les forces que se'n diuen democràtiques haurien d'acatar este resultat i d'alguna manera actuar en conseqüència, que d'això es tracta, no? Si surt una majoria independentista de número de vots, jo penso que el govern central ja s'hauria de ficar a treballar en aquesta direcció i veure bé com se pot donar sortida a les demandes que una majoria del poble català està expressant. I jo penso que serà un moment clau. El que passa és que l'ambient pues, també és un ambient que no voldries que s'hagués produït, no? Que no s'hagués produït també en aquest sentit de crear este clima que s'ha creat per part del poder judicial, que sempre he dit aquí, ho he dit no una vegada, sinó moltes vegades, que a Espanya ha hagut una transició, va haver una transició política, però l'únic estament de l'Estat que no ha tingut una transició, que no ha tingut la transició que es va dir als anys 70, va ser la justícia. La justícia continua estant emmarcada i controlada per una sèrie de persones que la seva ment, per l'edat, per l'experiència, perquè són persones ja molt grans que segurament van tindre part de la seva vida, van estar vivint durant les últimes etapes del franquisme, que encara no s'han fet la idea de lo que és un estat democràtic i de lo que és una voluntat popular i com les constitucions, per molt constitucions que siguin, han de respectar aquestes voluntats populars.
No, això que diria l'Antonio, simplement afegir el que diu, no? De que jo penso que Espanya, i ara ho acaba de dir ell molt bé, no? M'ho diràs que m'he llegit el pensament, Espanya no té clar el que és una democràcia. I és l'únic que m'ho reconeixen ara mateix a Europa, no? Que estan al·lucinats de que com pot ser que Espanya no siguin tan antidemocràtica en tot el tema que estan portant. I penso que ojalà se respecti la decisió popular, però per lo que s'està veient a la premsa i per lo que s'està coent, sembla ser que no. Que hi ha partits, en este cas el Partit Popular, que estan ja estan dient que segons com anirà este resultat a Catalunya, los 355 s'ha de seguir aplicant i amb més força. Per tant, esta maduresa democràtica que tenen altres països europeus, a Espanya li falta molt i penso que això no s'ha acabat, això continuarà.
Veurem què és el que passa, immersos en aquesta precampanya electoral, tota la cara a la graella. I els hi voldria preguntar també per què se'n parla, i ho sabem que se'n parla, Compromís per la Cala va ser una nova formació que es va presentar a les eleccions del 2015, però ho va fer acompanyada d'una marca blanca del Partit Socialista, que és candidatura de Progrés. I bé, és una llista mesclada de gent que sí que en alguns casos pertany al Partit Socialista i en molts altres casos són gent independent. Els volia preguntar si aquesta aliança, diguem-ne, electoral amb el PSC, que no una candidatura del PSC, com està el pacte de govern amb Esquerra Republicana, perquè entenc que en qüestió de govern doncs no hi ha, ens ho explicaran vostès, però entenc que no hi ha problema. Però ve molts trencaments del PSC i el mapa sí, a Catalunya s'està veient cada dia com s'estan produint trencaments de governs, sí. Independentment de si la gestió era bona o no era bona. El cas més pròxim, podríem dir, el tenim al Consell Comarcal del Baix Ebre.
Sí, a veure, nosaltres ens vam presentar com a Compromís per la Cala, una sèrie de gent que sí que és cert que hi ha algunes persones que són del PSC, però hi ha la majoria de persones que no són del PSC, alguns independents com ara jo, que nosaltres optàvem simplement per treballar de cara al municipi. El nostre propòsit no és ser una agrupació local d'un partit X com pot ser el d'Esquerra Republicana o del PDeCAT, sinó que nosaltres la nostra funció aquí és treballar per temes locals. Va haver un acord en Esquerra Republicana, penso que el pacte funciona, nosaltres estem treballant molt per això. Mos vam fer este pacte per a realment arreglar el poble de la manera que molt va deixar Convergència i Unió ara PDeCAT, i penso que això va bé. Certament sí que, com tu dius, doncs hi ha gent del PSC i que d'alguna manera, doncs, amb tot el que està passant en altres municipis, això pugui afectar la imatge del grup, no? Però ara per ara, doncs, bueno, pensem que l'acord municipal funciona.
Jo poca cosa que dir a les paraules de la Mari, vull dir, és menys d'una quarta part de gent del Partit Socialista que està a la llista de Compromís per la Cala, per tant, dels 14, 15 o 16 que anàvem, és no res, és 3, 4 que poden haver, que tinguin o que estiguin afiliats al Partit Socialista. Clar, això perquè nosaltres en aquesta llista igual hi havia gent de Podemos, igual hi ha gent d'Iniciativa, hi ha gent
independent,
i hi ha gent de moltes procedències i de moltes maneres de pensar, però amb un denominador comú, pues, que era la preocupació pel poble i poder aplicar al poble polítiques d'esquerres que bàsicament es basaven en principis de comportaments honrats, que és precisament el que nosaltres des de l'oposició durant 8 anys vam estar denunciant i que, com s'ha vist, clarament teníem raó per tots els processos que han sortit i en la situació jurídica que es troben determinades persones que han passat per aquest equip de govern o pels equips de govern anteriors. A partir d'aquí, d'alguna manera hem de respectar una mica, perquè jo penso que les societats uniformades, hem de respectar la llibertat de pensament, perquè les societats uniformades no moltes vegades no van a gaire lluny, no? I que hi hagi gent que pensi i tingui diferents sensibilitats, això és bo. Una altra cosa és de dir, ostres, és que se creen aquestes persones segueixen determinades directius. Jo, en el meu cas, ho he dit per activa i per passiva, ho he dit aquí, ho he dit al ple, jo sóc socialista, no del Partit Socialista, me penso que sóc socialista, o tinc el pensament socialista, com molta gent en este poble. Mai a mi m'han dit fes això o altre, torno a repetir, és la segona vegada que ho dic, aunque m'ho diguessin, no ho faria, i faria i continuaré actuant, manifestant i dient el que penso, i que no hi ha ningú del Partit Socialista que m'hagi dit això ho pots fer, això ho pots dir o això no ho pots dir i això no ho pots fer. Mai m'ho han dit ni tampoc els hi hagués fet cas. Per tant, jo en aquest cas concret actuo segons el que jo penso, el que jo crec i segons la meva consciència. I a partir d'aquí, poca cosa
no,
més.
Però jo crec que hem de ser sincers també i no hem d'amagar la realitat. La realitat és que efectivament el Partit Socialista de Catalunya, al meu parer, cuidar, puc estar equivocada, possiblement altres membres del nostre grup podien dir que no, ha fet una deriva que ningú esperava, no? Una deriva que, arrel de tot el que està passant, doncs, en aquest procés, ha fet una deriva de que, efectivament, si el Partit Socialista pensa que s'ha d'estar unit a Espanya, doncs això és superrespectable. Però sí que ha fet una deriva, no sé si... Jo penso que són estratègies electorals, que tenen, no ho sé, tampoc sóc cap gran experta, però ha fet una deriva que ningú esperava, no? I que realment molta gent, doncs, s'ha sentit decebuda amb aquesta deriva, perquè se suposa que la gent del Partit Socialista és gent d'esquerres, en una mentalitat d'esquerra, i ara, doncs, bueno, veus com ha entrat aquí una persona com l'Espadaler, que bueno, aquest home, doncs, són gent conservadora, molt més conservadora que els de Convergència, els d'Unió eren molt més conservadors, amb mentalitats, doncs, bueno, són aquesta gent antiabortistes, al millor han canviat, cuidado, ara potser s'han fet socialistes, antiabortistes, bueno, no respecten els matrimonis homosexuals, llavors, tot això te fa a la gent no sé, la gent la confon, tot això la confon, no? I ara per acabar, pues que entri un membre com de la societat civil catalana, pues aquesta gent per mi personalment, cuidado, és una persona pues que ratlla la ultradreta. I llavors aquesta gent que volen perseguir els mestres i bueno, i controlar-nos a tots. Per tant, a mi me sap molt greu com un partit socialista que havia sigut de l'època del Maragall, no? Que havia sigut, bueno, un partit molt important aquí a Catalunya i molt decisiu, s'hagi derivat en tot el que ha derivat. I això, per mi, és molt trist. Sense ser militant, ni haver sigut mai militant del Partit Socialista. Certament, com tu dius, nosaltres anàvem en una barca blanca del Partit Socialista perquè a nivell d'estratègia, doncs, de campanya ens convenia que algú ens financiés la campanya i, efectivament, hi ha membres socialistes i de cor ens sentim tots socialistes i d'esquerres. Molta gent que som independents però som de mentalitat socialista. Però que el Partit Socialista hagi derivat també en això, pues, jo, per mi, és bastant trist.
Una situació que entenc que sí que evidentment, doncs, que es parla, no? Entenc que és una qüestió que evidentment...
Sí, sí, és Vox Populi, això.
Jo amb això, corroboro les paraules de la Mari i amb aquest aspecte, i ho hem parlat diverses vegades, me trobo molt, molt violent, vull dir, el fet de que hi haguen aquestes persones o que el Partit Socialista hagi afegit aquestes persones a la llista amb el seu posicionament ideològic des d'un partit d'esquerres hagin donat capiguda a unes persones que són clarament de dretes i que d'alguna manera més d'una vegada hem sentit i si tiréssim d'hemeroteca que avui en dia es pot tirar ràpidament, veuríem les vegades que els senyors d'Unió i el senyor Duran i Lleida i l'Espadaler s'han criticat i de manera virulenta al Partit Socialista i que ara els hagués de portar en una llista. Escolta, hi ha 50.000 personalitats a Catalunya que potser tenen el pensament molt proper amb este Partit Socialista, que hauria de ser, però que no és, i que perfectament l'haguessin pogut negociar i haguessin pogut afegir-los amb aquestes llistes que pretenen fer d'Albert. Jo personalment, és una opinió, torno a repetir, personal, és que se'm fa molt difícil entendre això, se'm fa molt difícil el moment de votar, se'm farà molt difícil veure en quina opció real o quina seria el vot més útil per a Catalunya, no? Perquè realment el Partit Socialista en aquesta deriva no m'agrada, no estic conforme i no estic còmode, no és una situació que no arribo a entendre, no arribo a entendre per això. S'hagués pogut fer o s'hagués pogut tirar per altres carrers i no s'ha tirat per incorporar Unió, per incorporar la societat civil i jo penso que no, que s'han tallat i estan una sèrie de portes a posteriori de electorals. És cert i tothom sap que el panorama o el resultat electoral d'aquí a Catalunya serà molt fraccionat. No estem parlant d'entre la CUP, Esquerra Republicana, Podem, PDeCAT, socialistes, o sigui, estem parlant de set, pràcticament sis o set partits que tots tindran entre el 10 o 12 hasta el 25 o el 30 o el 35% dels vots, que estirà molt fraccionat, que això donarà peu a una sèrie de possibles aliances per poder tirar endavant un govern i que d'esta manera, d'alguna manera, t'estàs tancant moltes portes, perquè aquesta centralitat que pretenia tindre el Partit Socialista, o per almenys estar ho havia intentat, perquè pensem que si les informacions periodístiques són certes, pues, bueno, se va destacar o s'havia dit o s'havia manifestat pues, el paper que havia jugat el Partit Socialista en este cas Iceta, en contactes amb Puigdemont, en contactes amb el govern de la Generalitat per intentar fer de mitjancer en el govern central, etc. Vull dir, sempre s'havia tingut. Jo penso que amb aquestes incorporacions d'alguna manera se trenca una miqueta No una miqueta, se trenca molt aquestes possibilitats d'aquesta equidistància entre els constitucionalistes, diguem-ho així, i els independentistes, no? I d'alguna manera se posiciona clarament cap a un lloc de la regla dels posicionaments polítics i que anéssim col·locant els partits als diferents llocs, que impossibilita ser este partit bisagre que igual podria pegar un cop de mà als grups independentistes com també als grups de constitucionalistes, diguem-ho així.
Jo crec que, no sé, és que la gent del carrer, no la gent normal del carrer, hi ha coses que no entenem, no? Clar, jo entenc, jo respecto que hi hagi gent que aposti de, pues, que no hi hagi una separació de l'estat espanyol, jo això ho respecto, jo penso el contrari d'això, però jo ho respecto, però claro, penses, estos partits que són poderosos, que tenen assessors d'imatges, com permeten que un líder, en aquest cas Iseta, no? Que no s'han de la meva devoció personalment, dins del Partit Socialista, lo deixen anar en una manifestació per la Unitat d'Espanya, amb tota aquesta gent de dretes, no? I que dins de la manifestació hi havia pues, banderes en l'Aguirucho. Això realment la gent socialista, i jo que soc seguidora de les xarxes, veus tots els comentaris que fan, i aquesta gent pensant, no poden fer una manifestació, que em sembla molt bé que surtin defensant la unitat i que faran de mitjancers, de que no es trenca Espanya, bla, 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 i tot el que tu vulgues. Però que surtin amb aquesta altra gent, jo no sé, estos assessors d'imatge, quins assessors d'imatge són? Fent-se un selfie amb tota aquesta gent, en lo del PP, en les rimades. És que això, penso, és una estratègia electoral que jo ara mateix no l'entenc. Que algú me l'explica, però no l'entenc.
Quan diu senyor Espuny que se li fa difícil la situació, vol dir que se planteja moltes possibilitats?
Sí, tinc totes les possibilitats tinc totes les possibilitats damunt de la taula i me les estic rumiant. La decisió que prengui serà, a tot cas, serà coherent amb la meva manera de pensar i sobretot pel bé del poble. Vull dir, no prendré cap decisió que pugui perjudicar el nostre poble. Per la responsabilitat que avui tinc de govern, no? Quan no tens responsabilitats pots dir moltes coses i pots exigir moltes coses i pots exigir puresa de sang, al contrari, quan realment segurament no t'has fet, tu mateix no t'has fet cap anàlisi i no saps que tens a la millor la sang infectada, no? Aquesta pressió de sang que tu demanes, al millor tu mateix tens la sang infectada. Perquè avui en dia sentes parlar amb uns i sentes parlar als altres i sembla com si no haguessin trencat cap plat, com si tots siguin impolutos. Ara actualment se veuen moltes camises blanques entre els polítics i sembla com si no haguessin governat mai, com si no tinguessin responsabilitat de tot el que està passant a Catalunya, com si no siguessin partícips i siguéssim o estiguéssim també apuntats en partits que tenen les seus embargades per la quantitat de diners que s'han robat a través del govern de la Generalitat, utilitzant el govern de la Generalitat. Sembla com si tot el que està passant amb Mas, etcètera, etcètera, i tot el que s'ha sapigut del cas Palau, etcètera, etcètera, amb ells no els hi vaiga, i el mateix president Puigdemont, segons informacions periodístiques, d'alguna manera també se sentia incòmode amb este partit, que part estava format, i encara està format, amb persones que tenen imputacions de corrupció molt importants. I, en canvi, se presenten com si ells siguin, com sempre ha fet la dreta, embolicats en la bandera catalana. Ara se diran, me sembla que es diran Junts per Catalunya. Una vegada més se emboliquen en el nom de Catalunya, el que haurien de fer és donar-se en vergonya i no utilitzar un nom com és Catalunya, que és de tots, d'esquerres, de dretes, de la CUP, que és de tots, i deixar este nom per a que tots ho poguéssim gaudir i no embrutar-lo amb un partit que està carregat de casos de corrupció.
Jo només vull afegir una cosa, si em permets, en tot això. el que ha portat tot això del procés a nivell de Catalunya i a nivell d'Espanya, d'alguna forma s'ha amagat i tothom només és monotema, només tothom parla d'això i no es parla de tota la brutícia i de tota la merda, perdoneu l'expressió, que hi ha doncs, dins del govern espanyol i tota la brutícia que s'està destapant ara. Ara mateix el que es tries, no? Que al final sembla ser que l'han pillat. Vull dir, els ho ha anat molt bé en uns i els altres, potser penso que el nivell del Partit Popular és molt més macro i molt més descarat, però els ho ha anat molt bé tot això, perquè només parlen de los catalans, i vinga, a por ellos i si convé, fer-los desaparèixer. I llavors l'altra gent ja no pensa en tot el que mos han robat, en totes les mesures que prendran contra els serveis socials, en educació, en sanitat. El lamentable d'això és això, no? De que en el tema del procés ha sigut monotema i tot el que més, bueno, narinant.
Dani, tu has sigut testigo que aquí ho estava parlant, que tot just ha coincidit, que vaig pensar sempre, i això continuo pensant, i més amb les fetges que estem, que aquí van haver dues persones que se trobaven i van veure que s'anaven a trobar molt ofegades pels temes de corrupció que se'ls anaven a destapar, i que d'alguna manera, en Quetello em va dir que feia política ficció, que d'alguna manera han optat per dues opcions polítiques, tant el Partit Popular com Convergència al seu moment, quan va anar a demanar el concert, que jo per mi que ni ho devien parlar, quan va anar a demanar el concert econòmic per Catalunya, i devien dir, escolta, aquí hem de muntar un ciri, perquè quan muntarem el ciri mos taparem, tal com ha dit la Mari, mos taparem les faltes i mos taparem les vergonyes. I tot just ha coincidit, i jo ho vaig dir al ple, i ho he dit aquí a la ràdio, tot just ha coincidit que quan el procés independentista, les conseqüències del procés independentista ha fet que més gent sortís al carrer, que més gent parés l'atenció per tot el que estava fent el govern espanyol amb la gent d'aquí a Catalunya, sortís el primer cas de la Gürtel. El que va arribar a dir la fiscal, el que va estar quasi un dia i mig parlant de les conclusions, és que no té pèrdua. Amb això hauríem de sortir tots al carrer. Jo penso que, i ho vaig dir, que hauríem de sortir tots els catalans, i no tots els catalans, sinó tots els espanyols. I els hi ha sortit de rositas. I a Convergència va estar, o va poder estar dos anys, ara ha pogut estar dos anys més al poder, ha creat la figura de Puigdemont, perquè l'ha creat, ho ha pogut crear-la, i ara, una altra vegada, per favor, Junts per Catalunya. Per Catalunya, per mi, jo també sóc Catalunya, per mi, per favor, no em vull d'estos Junts, no em vull d'estes persones que, quan han estat governant, per Catalunya res, per ells tot.
Com deia la regidora Marçal, també deia vostè, senyor Espuny, el tema del procés es posa en portada i darrere hi ha molts més temes, i que no ens ho diguin a nosaltres, anem a parlar d'altres qüestions, si els hi sembla, serà encara uns minuts d'espai. Hi ha més actualitat, evidentment, sí, de tot el tema català, sí, que en seguirem parlant, ja sabem que sí. Parlem de qüestions municipals. La passada setmana, en aquest programa, el cap de l'oposició criticava que l'Ajuntament no hagués demanat els ajuts d'Enresa. Ajuts que es concedeixen més enllà dels diners que s'aporta per part doncs, de la mateixa empresa, d'Enresa, que és l'encarregada doncs, dels residus nuclears cap a l'Ajuntament, sinó uns ajuts posteriors per la generació de llocs de treball. Però podríem dir que hi ha un per què al no es demanen, senyor Espuny?
Sí, no, jo vaig dir, i ho vam estar explicant, el govern ho va estar explicant ara farà un any i pico, perquè ens van fer la mateixa pregunta, per què no s'ha demanat això i tal. I en aquells moments els hi vam explicar, mira, no s'ha demanat perquè nosaltres volem fer una actuació important. És una subvenció, aviam, les subvencions puntuals, i això abans que tot voldria deixar clar i puntualitzar-ho, totes les subvencions que la nuclear ens dona habitualment, això se reben. Vull dir que nosaltres no hem perdut ni els diners que donen cada any dels 30.000 euros, 6.000 euros, totes les subvencions que donem actualment, l'Ajuntament les aconsegueix. El que és el fons que es dona cada any per part de la nuclear se recibeix amb aquest ajuntament, que són quantitats que varien si hi ha càrrega o no hi ha càrrega durant aquell any. El que passa és que ja van obrir una tercera línia de subvenció pels pobles que estan afectats per les nuclears, bàsicament en la perspectiva d'anar creant alternatives per si algun dia s'arriben a tancar les nuclears. I la línia de subvencions estes és per a activitats i per a actuacions que creen llocs de treball. Clar, llocs de treball, nosaltres tenim un sector terciari que depèn d'un pla general, que l'estem acabant de tancar. Tenim un sector de la pesca, que ja sabem com està, i tenim un sector, un petit polígon industrial, que comença a haver alguna empresa, que hi ha activitats, que bàsicament són activitats de serveis a aquestes urbanitzacions, fusters, electricistes, etcètera, etcètera. No? Llavors, el que ens interessaria és, i avui per avui, a l'Ajuntament, i això ja fa temps que ho estem denunciant, perquè vam estar paralitzats durant 8 anys, no es va fer res. L'Ajuntament, avui en dia, com li dia, no té ni un pam de solar, perquè si vingués alguna empresa, i vindrà, per molt que diguin, vindrà. El poble que volgués instal·lar qualsevol activitat no tenim aquesta possibilitat de poder-li oferir este pam, perquè està tot el polígono està tot venut. Bé, nosaltres vam iniciar esta intenció de desenvolupar el polígono industrial perquè la subvenció pot ser important, i vam iniciar el projecte, i així està fet, el projecte d'urbanització d'una part dels terrenos del polígon industrial. Però va haver la gran patacada, i perdoneu l'expressió, de que es va suspendre el pla general. Quan tu tens el pla general suspès, no pots tirar endavant tramitacions urbanístiques derivades d'aquest pla general. Hem tingut que ens aproviessin aquest pla general, a mitjans d'agost se van aprovar, i ara ja estem treballant per a tindre aquest projecte d'urbanització. Primer, acabar la tramitació urbanística, que es va iniciar però que se va quedar penjat, perquè com que ho van fer tan ben fet, se van gastar, no sé si me'n recordo si eren 300 o 400 mil euros, això ens ho podria dir el senyor Joan Pere, que segur que se'n recorda. Estos 350 i 400 mil euros no van servir de res, els vam tingut que tirar tots a la brossa, com totes les seues actuacions que va portar des de la regidoria d'urbanisme, estem parlant de més de 3 milions i mig, que ho hem tingut que tirar a la brossa. Vull dir que no cal que es preocupi tant per altres coses, de si el procés que si, bueno, d'altres temes, i s'hauria de, com he dit, d'analitzar les seues actuacions, que no es presenti aquí com un mirlo blanco, perquè de blanco no en té res, perquè com a conseqüència de les seues actuacions i de la seva responsabilitat que va tindre en aquell govern, se van tirar milions d'euros amb aquest ajuntament. Doncs bé, com li dic, ara estem en la fase de que iniciarem el tancament de la tramitació, tancarem el que seria el pla parcial, la sectorització pla parcial, i després tindrem el projecte d'urbanització, que pràcticament està fet, perquè ja el teníem fet i preparat per a tirar-ho endavant. I a partir d'aquí, quan tindrem aquest projecte, després espero que la primavera que ve, de l'any que ve, ja on anirem els organismes, en aquest cas, sabem a on hem d'anar, que tot això penja de la subdelegació del govern, està tot centralitzat allí ja ens van explicar que per a aquestes actuacions sí que hi havia, per a coses concretes i físiques sí que hi havia subvencions, però no per a projectes, o sigui, el projecte l'ha de fer l'Ajuntament, i una vegada tindrem el projecte anirem a negociar quin tipus de subvenció i quina quantitat de subvenció en podrem rebre. I aquí hem de tindre clar, i això, el Pla Empenta ens dona subvencions anuals. Nosaltres cada any l'hem demanat, i quan ens ha tocat l'hem tingut. Quan un ajuntament O sigui, tenen uns baremos de necessitat de l'obra, si és més, si és necessària o no, si és necessària. Estic parlant del pla Penta. Si tu demanes estany una subvenció i te la donen, a l'any següent, si tornes a demanar una altra subvenció, si te l'han donat l'any anterior, tens menys punts i menys possibilitats, per tant, de que te la donin. Nosaltres estem en una posició que durant que mai, això des de que s'havia sortit, però fa poc, això fa, estic parlant de fa 3 anys que va sortir, des de que ha sortit, primer perquè no es va presentar, el 2015 no es va presentar res, d'això estic a presentar a la primavera, això li hauria de preguntar a l'anterior equip de govern. El 2016 estàvem preparant això, però ens van suspendre el pla general, per tant, al suspendre el pla general, totes les possibilitats de desenvolupament de polígono industrial van quedar anul·lades i, per tant, no vam poder tirar endavant aquesta sol·licitud. I ara, enguany, el 17, a l'aprovar-se el pla general, estem treballant ja per a tancar el que és el polígon industrial i podrem anar a demanar aquesta subvenció per al desenvolupament de les obres del polígon industrial. Amb moltes possibilitats de que se mos pugui donar un percentatge molt elevat, perquè a nosaltres encara no ens han donat res, i als altres, hi ha algun altre poble que ha volgut, pues, que sé jo, arreglar un camí o fer o modelar la caseta de turisme, o sigui, coses relacionades per a crear llocs de treball. Han sigut a vegades actuacions que dius, home, això, crear llocs de treball, nosaltres volem fer una cosa certa, concreta, i que realment doni possibilitat de creació de llocs de treball. I en aquest cas pensem que la millor actuació que podríem fer o que podem fer és preparar terreny industrial al polígono, que hi haurà una part important que serà de titularitat municipal, per a que si arriba alguna iniciativa d'alguna manera poguéssim oferir-li aquests terrenys per a que se pugui instal·lar al nostre poble.
Queda, doncs, per tant, aclarit aquesta qüestió sobre sobre aquesta línia d'ajuts en concret d'Enresa, que no pas de les...
Sí, aquesta és una línia que fa poc, vull dir, fa 3 o 4 anys que ha sortit. Nosaltres ja des del segon any ja anàvem detrás d'aquesta possibilitat, però al suspendre el pla general tampoc vam poder fer res.
Parlem de més qüestions. La residència no es podrà inaugurar, podríem dir, perquè estem en precampanya electoral. Tampoc se podran inaugurar les obres del port de l'Estany.
No, però bueno, és igual. Escolta, la cosa és que l'Estany està acabat. Ara, este mes passat, van vindre l'empresa, els tècnics de la Generalitat, del Departament de Territori i Sostenibilitat, en l'empresa que ha fet les obres, a refer una miqueta el que s'havia fet malbé durant de l'estiu, que era el wall aquell d'entrada, ho van refer, van posar unes balises per a que els cotxes no poguessin caure, van refer totes les cordes, que aquí sí que he de dir, faig un parèntesis, i he de lamentar, doncs, que malauradament sempre ens trobem en casos de vandalisme, per exemple, com que derroben les cordes de que estan delimitant el que és la platja, no? Això és molt trist. Van refer tot, van posar tota la part de vegetació, que és el que quedava pendent al mes d'octubre, i ara, per ara, el tema està acabat. Sí que la Generalitat tenia intenció de fer inauguració, però bueno, com que ara no hi ha, van anul·lar el govern, i a més ara mateix estem en campanya, com tu dius, millor que no vingui ningú, perquè encara és que són capaços de vindre algun director general d'estos, algun secretari general d'estos del ministeri, i millor que res. L'Estany està acabat, el que hem de fer és conservar-lo i preservar-lo una mica entre tots. Demano a la ciutadania que, per favor, cuidéssim tot el que tenim. I bé, estem contents per aquesta obra.
I, per cert, fa un mes i una mica més, perquè hem tingut una sèrie de dimecres estranys entre festivitats o aturades generals i per tant no hem pogut mantenir la rutina setmanal, vam estar parlant del tòtem de vehicles elèctrics, del punt de recàrrega. Ja podem dir que funciona.
Sí, funciona, però també fem un parèntesis aquí, perquè a veure, ahir justament ja es va posar en marxa, però d'una manera no al 100%, a veure, no ho explico bé. Sí que podria anar un cotxe ara a allí, però hauria de portar una targeta d'un altre poble, perquè clar, les nostres encara no les han pogut, les hem d'imprimir, les hem de registrar, hem de fer funcionar el programari, però podria vindre algú d'un altre poble, claro, d'un altre poble proper, perquè és algo que hem anat descobrint, clar, que no coneixíem, de que potser te podria vindre algú de Madrid i possiblement aquella targeta no funcionés aquí, no és una cosa estandarditzada, val? Però bueno, és un programari que aquella gent mateix podrien dir, pues no puc connectar trucant un telèfon que allí, i de la mateixa empresa li obririen l'aixeta per entendre-vos. Què vam fer? Vam dir, pues bueno, ara ho prepararem, marcarem les targetes, decidirem quin preu posem, que serà un preu doncs, tipus zona blava, per entendre-nos, que hem de perfilar quatre cosetes, fer difusió, però la mateixa empresa que ens ha fet, doncs, que ens ha posat el totem aquesta, la tècnica de Reus, ens va suggerir, diu, què us sembla, diu, com que ells tenen una pàgina web, diu, deixem d'estos uns dies doncs, de gratuïtat, perquè la gent que ho veiga, hi ha tota una gent de la zona, sobretot de la província de Tarragona, que sabia que aquí a la Cala doncs, també tenim una estació de recàrrega, pues pugui vindre i així farem una mica de difusió, i vam decidir, doncs, l'equip de govern vam decidir que per almenys aquests dies pues, sigui gratuït, però bueno,
hasta que es posi ja tota la, diguem, tota la part logística de les targetes
Llavors ara ho acabarem de perfilar, però bueno, s'irà pagant pues, molt poc penseu que un cotxe, bueno, allà també són coses que ens hem anat enterant, com més bo és un cotxe, més ràpid carrega, però contem una mitja d'unes 2 hores, llavors pues, se'n pot anar uns 3 euros i alguna cosa. Val? Però bueno, ja, això ho explicarem amb més detall. I també una altra cosa que he de dir, s'ha d'aprovar per ple, perquè és una taxa això, val? És una cosa que tenim autorització de fer-ho, però per a fer-ho ben fet ho hem d'aprovar per ple.
Cal fer aquest preu públic al final, que és,
sí, exacte,
administració.
Però bueno, estem contents, ojalà haguéssim pogut posar més tòtems d'aquestos, si tot va bé. Pues, bueno, de cara a l'any que ve, si mos podem fer, pues, podríem posar-n'hi 2 més al poble.
Veurem, doncs, què és el que acaba passant amb aquest tema dels vehicles elèctrics.
Bueno, és el futur, no?
Sí, que al final, bueno, és el que hi ha.
Si s'ha de complir amb els paràmetres de contaminació, sí que en el nostre poble no hi ha la circulació de les ciutats, però a poc a poc penso que els cotxes elèctrics...
Ara s'ha d'anar posant endolls pels carrers, també em sembla, pot ser.
L'altre dia vaig veure inclús a la tele, no? El que havia pujat la venda d'híbrids i elèctrics, i havia pujat molt la venda d'aquests cotxes. I, bueno, la mateixa empresa vaig tindre... Diu, va, que portava un cotxe elèctric i me va deixar pujar, que és super silenciós. I me sembla que em va comentar que a París, me sembla que és el 2030, volen que tots els cotxes siguin cotxes elèctrics. Però, bueno, no sé si això serà... No sé si complirà, ho veig difícil, jo també.
Antonio Espuny, bueno, Maria Marçal, regidors de Compromís per la Cala, gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimecres al Sempre amb tu, el temps de portaveus. Fins a propera, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Gràcies.